Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
L'Ajuntament d'Olèrdola acaba d'aprovar unes bases genèriques que regulen la concessió de subvencions el 2025 en les àrees de cultura, esports i serveis socials. La dotació econòmica, que suposa un 5,4% del pressupost, arriba fins als 326.000 euros, dels quals 275.000 es reserven a entitats i a festes. Anem fins a Canal 20 perquè ens ho expliqui la Fanny Vivar.
Avui ens acompanya la Míriam Molinari, tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola. Bon dia, Míriam.
Bon dia.
Avui ens centrarem en parlar principalment de subvencions, que és un tema que interessa molt també, principalment perquè al ple del passat dimarts es van aprovar aquestes bases genèriques que regulen aquesta concessió de subvencions.
Sí, tot l'entramat de les subvencions és llarg, és complex, és una tramitació administrativa i burocràtica llarga, més enllà del que sigui el contingut real i el que interessa, no? Doncs a les entitats que són els beneficiaris d'aquestes subvencions. Si em permets dos minuts, faig com una mica de relat del que significa. Nosaltres partim, per establir aquestes bases genèriques, partim d'un pla estratègic de subvencions que ja estava aprovat, i aquest pla estratègic de subvencions el fem quadrar amb legislatura, perquè ens entenguem. I en aquest pla s'hi assenten, diguéssim, les bases per totes aquelles subvencions que l'Ajuntament d'Olèrdola concedirà en el període afectat per aquest pla estratègic. A partir d'aquí, fem unes fitxes que elaborem descrivint cadascuna d'aquestes línies de subvencions, cadascun d'aquests imports, diguéssim, sí. Els definim, i a partir d'aquí, un cop això està aprovat definitivament, passem a redactar les bases genèriques, que és el que deies.
El que s'acaba d'aprovar, no?
Exacte. En aquestes bases genèriques el que fem és delimitar, sempre dic, les preguntes d'examen d'aquelles subvencions en règim de concurrència competitiva. Què vol dir en règim de concurrència competitiva? És a dir, vol dir que d'una partida pressupostària que té l'Ajuntament, una per cultura, una és per esports i una altra per matèria social, en aquí hi ha aquestes preguntes d'examen i les entitats presenten projectes que s'hi adequen. És a dir, és un pastís que es reparteix en proporció a tot aquell qui demana en base a una puntuació que treu. Val? És una miqueta així enrevessat d'explicar, però el que hem aprovat ara són aquestes preguntes d'examen perquè les entitats que vulguin i ho desitgin presentin un projecte d'acord amb el que allà s'hi diu. És a dir, si en allà s'hi diu l'Ajuntament subvencionarà projectes de dinamització veïnal i la teva entitat promou cursos de promoció de la lectura, té l'oportunitat d'estructurar aquest projecte tal com se li demana que ha de ser i quins apartats ha de contenir, i es presenta en aquesta subvenció. És així.
Aquest seria el resum, no? I aquestes preguntes d'examen, quines són, per exemple?
Com
es té en compte?
Es té en compte, hi ha tres grans blocs. La concurrència per cultura, la d'esports i la de matèria social. Per exemple, en la de cultura, es valoren primer uns criteris generals, és a dir, les entitats poden respondre a unes preguntes que són de definició de la pròpia associació. És a dir, es pregunta la teva estabilitat econòmica o si el teu projecte és viable econòmicament, perquè no només visc de la subvenció que em dones, sinó que tinc una recaptació. Per exemple, això s'avalua. Si quina massa social tens, si prens mesures de respecte al medi ambient, a tota una sèrie de coses que són iguals per cadascuna de les convocatòries. I després, per cadascuna d'elles hi ha lo específic de cultura i de les altres. Val? Per exemple, de cultura és això, projectes de dinamització veïnal, projectes de promoció de productes locals, fires i activitats similars, activitats de promoció de cultura catalana tradicional, és a dir, folclore, digue-li diables, digue-li gegants, digue-li altres tipus d'elements folclòrics. Després també més que hi ha formacions, hi ha, es valora que facis la festa del mos, que facis festa de Nadal, que facis X activitats, que col·laboris amb altres entitats del municipi, per exemple, això també dona punts, que participis activament de la trobada, és a dir, que vagis i diguis, mira, jo per la trobada organitzaré això mateix. Llavors, això és el que se centra en cultura. En esports hi ha dos grans blocs, que és, per un cantó, la línia de subvencions per activitats puntuals, és a dir, una cursa determinada, una prova determinada, es presenta el projecte d'aquella activitat.
Una activitat d'un dia o d'un cap de setmana, no? Més concret.
Exacte. I després, per l'altre, és la competició regular, que aquí ja s'hi inclouen doncs, els clubs de futbol, els clubs d'altres disciplines que hi ha al municipi. I, per últim, tenim matèria social, que aquí hi ha ajuts a un envelliment actiu, és a dir, els casals d'avis per les activitats que realitzen, no? Al final acaba sent això, i d'altres entitats que puguin acollir-se en aquesta línia, doncs poden ser entitats que treballin per la dependència, per salut mental, per bueno, qüestions d'aquest tipus, que en projectes que facin a Olèrdola.
Llavors, aquests projectes que es presenten, no, amb aquestes, responent a aquestes preguntes d'examen, tenen algun barem de puntuació, imaginem.
Exacte. Ara el que s'aprova en aquest passat ple són les preguntes d'examen i un cop ja entrem a l'exercici 25 i puguem començar a executar, el que aprovarem són les bases específiques, que és el que deies, doncs, cadascuna d'aquestes línies, cadascuna d'aquestes preguntes tindrà els seus punts.
I anar sumant punts, no? I en funció d'això doncs s'anirà repartint aquest pastís, no?, que comentaves.
Exacte. Fem un macro Excel on valorem aquella entitat, el seu projecte, ells s'acullen a una línia i, per tant, nosaltres li adjudiquem els punts.
Aquest any doncs, es destinen, en aquest pressupost d'aquest any 2000, proper 2025, no? S'han destinat 326.000 euros en subvencions, dels quals 275.000 van a aquestes entitats i festes majors. Les entitats culturals són un dels principals motors d'Olèrdola.
Sí, el teixit associatiu del municipi és molt ampli, és molt divers, és molt actiu. Per tant, doncs clar, si volem intentar que això es mantingui, no?, i que doncs, hi hagi vida i que hi hagi activitat social, cívica, cultural, esportiva, de qualsevol mena, doncs clar, s'ha d'apostar fort per això. I d'aquí, doncs, és, no?, em sembla que un 5% del pressupost va parar aquí. I, per tant, l'Ajuntament sí que té uns mecanismes de treball, no?, sí que té iniciatives, però mai pot arribar a cobrir tot allò que el teixit associatiu fa. Per tant, és una quantitat molt elevada, però perquè també hi ha molt de moviment.
Per tant, és una aposta, no?, també?
Sí, sí. Sí, vull dir, és que és bàsic que hi hagi aquests diners doncs, perquè es puguin desenvolupar totes les activitats, s'hi creu, i per això es munta tota aquesta, no?,
tota aquesta... Tot això que explicaves, no?
Tota aquesta parafernàlia per doncs, poder donar aquests diners.
I aquest camí fins a arribar aquí a aquesta, tot aquest punt final, no?, que fins a aprovació d'aquestes bases, quin ha sigut tot aquest camí?
Doncs ens basem en la trajectòria de les associacions, ens basem doncs, en els projectes que tenen més incidència i les entitats doncs, han de presentar aquest projecte el més adequat possible a les bases específiques, que és això que aprovarem, doncs, compte finals de gener, principis de febrer, i que llavors a partir d'aquell moment se'ls hi obre un termini de 20 dies per presentar doncs, els projectes. Fa molts anys que hem anat evolucionant en el tema de les subvencions. La llei s'aprova un any i fins 3 anys o 4 més tard no s'aprova el reglament, per tant, a nivell estatal, parlo. Sí. Per tant, és un tema complex, és un tema que és molt feixuc, hi ha hagut moltes interpretacions i nosaltres hem cada any hem anat apretant, no?, i hem anat posant una baula més a la cadena doncs, perquè tot això sigui travat. Les entitats, per elles, això els hi suposa molta feina, en som plenament conscients, i tant en el moment de la sol·licitud com en el moment de la justificació, perquè aquest és un...
És l'altre punt, no?, perquè ara aquí és quan es concedeixen, no?, presenten els projectes, però després has de justificar, no?, que realment doncs, has dut a terme tot allò que vas dir que faries.
Exacte. Hem de recordar que la subvenció, l'Ajuntament, ajuda a finançar activitats, no les paga per complet, perquè decideixes tu quin projecte realitzar i l'Ajuntament, no?, doncs t'ajuda econòmicament, però com que s'ha de ser seriós i s'ha de ser rigorós, hi ha d'haver aquesta part de justificació. Que la justificació no passa més enllà de demostrar que has fet allò que vas dir que faries i pel que se t'han donat diners, i que aquells diners tu te'ls has gastat d'una manera rigorosa, que vol dir que hagis pagat les factures, que siguin factures corrents, i que doncs, els ingressos que hagis obtingut paral·lel més la subvenció no superin el cost de l'activitat, és a dir, que no tinguis benefici, perquè llavors se suposa que tu no hauries necessitat tants diners públics. No? Vull dir, no és que l'Ajuntament et colli, sinó és que s'ha de trobar l'equilibri i la justa mesura, doncs perquè es puguin fer coses i es puguin finançar, però que a la vegada doncs no generin un benefici. Que és, això és,
això és el més complicat, no, potser?
Sí, és el més complicat d'entendre, és el més complicat per part de l'administració defensar, perquè si tu fas una cosa de manera altruista, doncs si en tens un benefici, allò representa que et permetrà desenvolupar d'altres projectes. Però és que no pot ser així, és a dir, pel que tu en demanes subvenció, demanes diner públic, allò és per aquella activitat i per cap altra.
Quin és el feedback que en teniu de les entitats? En general, no només d'aquest procés, no? Sinó també, vull dir, estàvem parlant de grans quantitats de diners, no? Aquests 326.000 euros, el feedback ha de ser positiu.
Hauria de ser positiu 100%, diguéssim, però sí que és cert que, i en això sí, doncs, no, que ho compartim amb totes les regidories afectades, que la tramitació doncs, és una miqueta complicat. Per això, al llarg d'últims 15 dies, podríem dir, hem fet una formació a totes aquelles entitats que s'hi han volgut sumar per explicar, no, per posar una mica en context què és una subvenció, perquè ens devem a tota aquesta burocràcia i passos el que ens devem perquè ens obliguen, i després doncs perquè, bueno, doncs perquè cal entendre en el moment de la justificació per tot allò amb el que hem passat. Han vingut forces entitats, les tres xerrades que hem fet, que les faig fer jo mateixa, de l'experiència que tenim compartida amb les associacions, doncs, bueno, per mi ha sigut molt enriquidor, perquè hem recopilat, no, informacions, amb comentaris, i a partir d'aquí nosaltres n'estem contents del material que vam fer servir, també el penjarem a la web. Hem fet formularis nous, perquè els que hi havia fins ara eren una miqueta 1.0.
S'han adaptat, no?, a la realitat.
Sí. Sembla mentida que no ho haguéssim pogut fer fins ara, però ho hem fet ara, i la veritat és que hem recollit valoracions positives per haver adaptat aquests nous documents, per l'ampliació doncs, de la quantitat econòmica, i per, bueno, sempre em tenen a la seva disposició amb temps i amb programació per poder-los ajudar en el que convingui. Per tant, la lectura que en fan, jo crec que ara és, ostres, em ve la feinada de fer la justificació,
sí.
Però a la vegada transmetent un missatge de tranquil·litat, de calma, de suport que ens tenen aquí. Tot acaba la justificació 31 de gener del 25.
Encara tenen una mica de marge.
I a partir d'aquí s'ha de ser tranquil, s'ha de pensar que si jo durant l'any, doncs, no, és com la selectivitat al final, no? Sí. Si durant tot el curs jo he anat fent la feina, m'apurarà, però no em representarà un
gran problema, no?
Exacte. I tenim el meu telèfon, tenen el meu correu, tenen els regidors també, les regidores, l'alcaldia també controla un munt, per tant, tenen un munt de recursos per poder tenir doncs, un recolzament, un reforç, un suport per presentar tota la justificació. I si em permet, si tenim un minut més, un missatge aquí a les entitats i a tothom que s'hi vulgui presentar, que això ja ho vaig dir a les formacions també, perquè sóc bastant pesadeta amb el tema, és que el moment de la sol·licitud és molt important. No demano per demanar, sinó que estructuro bé el meu projecte, estructuro bé la meva despesa, estructuro bé els meus ingressos per demanar allò que realment necessito i que no que em toca, sinó que necessito pel meu projecte i que, per tant, tindré capacitat per organitzar-lo, no? I per poder-lo gestionar. Llavors, és això, per mi és molt important el moment de la sol·licitud perquè allò senta les bases perquè després estructurem doncs, tot aquest Excel de repartiment de diners i després l'entitat digui, ostres, vaig dir que... Clar, vaig demanar 4.000 euros i no me'ls he gastat.
Per tant, el moment de fer la, presentar aquests projectes, no?, s'ha de ser molt conscient, no?, i, i fer-lo amb seny, no?, amb...
Sí,
pensant molt bé, no?, realment la capacitat de la, l'entitat, no?, també el background, no?, també tenen una experiència, no?, que això també els ha d'ajudar. Parlàvem de concurrència competitiva. Les de concessió directa també estan incloses en aquest pastís?
Van per un altre cantó. És a dir, dintre aquests 275.000 euros que hi ha, sí que hi ha els de concessió directa, que els de concessió directa, què vol dir a diferència dels altres? D'entrada, ja dir-te que per norma general la llei el que et diu és concurrència. Aquí hem vingut a competir.
Directament,
Directament, per norma...
És el que hauria de ser per norma general.
Sí, però et permet comptades excepcions. I aquí a l'Ajuntament d'Olèrdola, a la concessió directa, l'hem mantingut, perquè abans tots anaven per concessió directa, subvenció al 100% i endavant, però el que hem mantingut són els centres escolars, les AFAs i les entitats que organitzen la festa major, perquè entenem per la dificultat logística, per la transcendència que té en el municipi, per la incidència doncs, que hi ha en la societat civil, aquests conceptes, vale? no parlem d'entitats no? beneficiàries, sinó parlem d'aquests conceptes, han d'estar subvencionats al 100%. Per tant, en aquest règim, la de concessió directa, el que fem és l'Ajuntament redacta un contracte, perquè ens entenguem, que el firma l'entitat beneficiària i l'Ajuntament. I en aquell contracte et diu, jo, Ajuntament, et subvencionaré aquelles activitats que facis per dinamitzar la festa major del juliol, de l'agost, de l'octubre, del gener. I en allà s'hi senten unes bases pactades, pactades relativament perquè l'Ajuntament posa bastanta condició i l'entitat ho assumeix, s'assigna i llavors se subvenciona al 100%. Per tant, els recursos extres, diguéssim, no tenen tanta rellevància com en l'altre règim. I ja està, ja està. 31 de gener del 2025 també és l'última data per
justificar.
Els formularis són els mateixos que hem adequat, perquè al final són prou vàlids per una per l'altra. I en aquí doncs, ens regim la concessió directa, ja et dic, per ensenyament, festes majors i ADFs, que me'ls deixava.
En aquest cas, no han de presentar el projecte, però la subvenció, la justificació, perdó, és igual per tothom.
Sí, la justificació és igual per tothom. El projecte, ja et dic, en una de les tres formacions ho explicava, la concurrència competitiva, jo et compro el teu projecte, en canvi, en la concessió directa és un pacte.
L'has de vendre.
Ah, exacte. No? És un pacte, jo et dic, jo puc subvencionar-te aquests conceptes, per tant, tu tries aquests altres i diguéssim, queda més pautadet.
Perquè tornant al pressupost d'aquest any 2025, que sí, potser és el que també interessa, no?, al cap i a la fi, aquestes dades més quantificatives que es poden controlar, hi ha hagut un 15% d'augment, no?, en el cas de les subvencions concedides per la modalitat de concurrència competitiva, que eren aquelles que comentàvem abans.
Sí.
Que també hi ha hagut un augment considerable.
Sí, és a dir, que aquest 15% de pressupost que s'ha augmentat respon, diguéssim, per una banda a l'augment del cost de la vida, no?, que sempre ho sentim a les notícies. Sí, doncs tot s'ha pujat doncs les entitats ho han de tenir molt complicat per quadrar i es va considerar que calia aquest augment de la partida i s'ha augmentat en les tres àrees. Exacte, sí. Cultura, esports i matèries socials s'han augmentat en les tres. Ja et dic, per un augment de cost de la vida,
sí,
queda molt així, però al final s'ha pujat...
És la realitat, no?
Sí, s'ha pujat tot, s'ha pujat... Els catxets dels artistes s'han disparat moltíssim. I es van disparar post-pandèmia, doncs imagina't, ara que s'ha de regularitzar encara tot un altre cop, encara tot això ho arrosseguem. I després també han entrat a participar més associacions. i les associacions han vist que aquest sistema també les pot beneficiar, per tant han demanat més han presentat més projectes, perdona. Per tant, això suposa que si hi ha més gent que menja d'aquest pastís, però el pastís ha de ser...
S'ha de una miqueta més gran, no?
Clar, exacte. Llavors també s'ha adequat una... Que això també volia comentar. S'ha adequat una línia respecte a l'any passat, perquè l'any passat el que vam fer és tot una neteja i tot una, no, contextualització més real, vam sentar punts més concrets, perquè de tal manera que l'entitat quan presenta el projecte... pot saber quants punts obtindrà, perquè al final...
Saps, si fas això, tindràs aquest punt, si fas això, altre, tindràs aquests altres,
no? Exacte. Llavors, això ho vam endreçar, i aquest any doncs hem matisat una línia més concreta per un tipus d'activitats, i és això, és la diferència que hi ha, més aquest, doncs, aquest augment considerable de pressupost en el règim de concurrència competitiva. En el règim de concessió directa...
Anava a preguntar-te, en el de directe també hi ha hagut augment o s'ha mantingut?
Sí, en la part de les festes majors s'ha augmentat. També s'ha augmentat. Ara
el
les
que comentaves, no?
Sí,
també.
Sí, és que, ja et dic, vull dir, s'havia de regularitzar. Hi havia certs problemes i llavors l'equip de govern va considerar que era important poder-ho regular. I després, per altra banda, també s'ha regulat i s'ha consolidat les subvencions a les escoles i, bueno, a la part d'ensenyament pel tema del Consell d'Infants. Vale, que és aquella subvenció que concedeix l'Ajuntament en les comunitats educatives, per tal que els infants decideixin, no, en què gastar, doncs, una quantitat de diners, que també, doncs, a part de l'exercici de reflexió i conscienciació ciutadana, doncs, també hi ha aquesta part de dedicació econòmica.
Doncs moltes gràcies a Míriam Molinari, tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, per acostar-te avui aquí al Penedès en xarxa a explicar aquest tema que pot semblar molt farragós, no? Però que s'ha d'entendre, s'ha d'explicar, no? Perquè tot porta el seu procés, no? Tot té el seu què al darrere, no? Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquest matí.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. You want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun. Al Penedès en xarxa seguim pendents de l'actualitat al llarg de tot el matí i ara tenim cita amb la de casa, amb la de l'Alt i el Baix Penedès, a 11:15. Ho farem en bona companyia amb Tom Jones i aquest It's Not Unusual. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh,
Penedès en xarxa. Les notícies.
Quan són 11:15, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa, per començar explicant-vos que l'Ajuntament de Santa Margarida dels Monjos aprova un pressupost de 12,3 milions d'euros per l'any que ve. L'Ajuntament dels Monjos ha aprovat aquesta passada setmana el pressupost municipal de 12.333.896 euros per al 2025 en un context econòmic i fiscal marcat encara per l'encariment de preus dels serveis i subministraments. Des del govern municipal, el regidor d'Hisenda, José Luis Soriano, destacava que els comptes d'aquest any vinent pretenen ser una eina equilibrada i prudent per garantir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del municipi, alhora que es vol mantenir la solvència econòmica, ajustant al màxim les partides de despesa. El regidor també ha agraït les aportacions fetes pels grups polítics d'Esquerra, Junts i Poble Actiu per l'elaboració dels comptes. En l'apartat d'inversions s'ha planificat obres i millores com ara la reforma del gimnàs municipal, la substitució de la teulada de l'Ajuntament o la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les escoles. El pressupost s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC i amb els vots en contra d'Esquerra, Junts i també la resta de forces polítiques de l'oposició. D'altra banda, la plataforma No a la Mata al Penedès es mostra esperançada en l'aturada del projecte. Dimecres passat a l'Escorxador, la plataforma organitzava la projecció del documental Vides i Renovables, que ofereix una visió crítica sobre la transició energètica que travessa el nostre país. En el transcurs de l'acte, la tresorera de No a la Mata, Sílvia Adolfo, explicava quina és la situació del projecte de la comarca, destacant que de les darreres al·legacions no n'han rebut resposta encara i que tot apunta que podia quedar aturat per manca de permisos per part de la Generalitat. Abans de la projecció del documental, el seu director, una expert en dret ambiental i representants de la plataforma van oferir uns parlaments introductoris. Francisco José Vaquero explicava que el seu treball serveix per mostrar la part que no s'acostuma a veure en el desplegament de les macroprojectes d'energies renovables. La manca de planificació i gestió pública està posant en perill la supervivència del món rural, paradoxalment en nom de la sostenibilitat. La campanya comercial Troba la llum del Nadal, que impulsa l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona, presenta aquest any diverses novetats. La principal és que els divendres 13 de desembre tindrà lloc una nova fira de Nadal a la plaça de l'Església, que comptarà amb la participació d'una vintena de parades que oferiran artesania, productes locals i tastos de menjar, vins i caves des de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Una altra novetat és que el dissabte, dia 21 de desembre, es posarà un tió gegant a la plaça Catalunya, en aquest cas també de la Bisbal del Penedès, on també es farà una xocolatada. La campanya Troba la llum de Nadal és una iniciativa que vol donar visibilitat al teixit comercial local, premiant la fidelitat dels veïns que comprin entre els dies 13 i 22 de desembre amb obsequis, promocions i amb participació d'un sorteig de 3 lots de productes de Bisbal. Per la compra dels 6 establiments diferents rebrà un obsequi per part del 6è comerç i un altre per part de l'Ajuntament. En aquesta 5a edició, els obsequis són una espelma i una tassa il·lustrada amb un dels 3 murals que ha triat els comerciants de la Bisbal del Penedès. I dir-vos també que Cava Verta ha presentat un vi solidari i una campanya en la lluita contra el càncer amb la implicació de pacients oncològiques i 30 cellers d'arreu del país. Fa un parell d'anys que el celler Cava Verta va iniciar ja un projecte anomenat Autora. Es tracta d'un vi pensat per donar protagonisme a les dones que estan passant per processos de quimioteràpia o càncer de mama, implicant-les en tot el procés d'elaboració del vi. Participen activament en la barema, la vinificació i diverses experiències enoturístiques. Gran part dels beneficis de la venda d'Autora es destinen també a oferir aquestes experiències de manera gratuïta a les pacients, així com per la investigació del càncer de mama a través de l'Institut del Càncer de l'Hospital Clínic de Barcelona. Per continuar amb aquesta tasca solidària, Cava Verta ha iniciat aquest any també, aquest mes de desembre, la campanya Vèncer el Càncer, a través de la qual una trentena de cellers captaran més de 6.000 euros per la recerca contra el càncer de mama. A la roda de premsa de presentació del projecte hi eren presents 3 dels cellers implicats, Vilarnau, Somarroca i Rimarts, així com una dels pacients participants, l'Anna Isabel. Els cellers es mostraven contents de poder oferir la seva aportació en aquest projecte solidari.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquesta és la darrera trobada abans de les festes de Nadal amb el nostre jardiner de referència que ens visita cada 15 dies, el Tom Vilarrúbies. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vens amb esperit nadalenc?
A tope.
Sí?
A tope.
Així m'agrada.
No, me pese perquè a mi no m'agrada el Nadal.
Què dius ara? Ets una mica grinx.
Bastant. No, no, sí, és molt maco i molt fantabulós tot plegat.
No tens poncèties i arbre decorat?
Sí,
i vesc,
sí.
I grèvol, home, i tota la pesca?
Fem de tot.
Ho fas tot?
Fem de tot.
Al complet.
Sí. Sí. No, a més que jo tinc facilitat per entrar dintre del món d'aquests materials i puc adquirir-los sense masses problemes. És el mercat de la flor i tornes carregat fins a les orelles i família i vinga i fem-ho tot. Però, no, a mi m'està bé, eh? El que em xoca o em altera o m'exalta o digue-li com vulguis, és el tema aquest que són, què, 20 dies de felicitat i després què?
Després ve la depressió total, el gener és duríssim.
Exacte, doncs aquí és on a mi, vull dir, hem de ser feliços tot l'any, hem d'estar tot l'any agraïts amb aquell somriure i felicitant a la gent i donant les benaurances o les no sé com es diguin a tots, a tothom. És com el de la festa major. Té la festa major, i que s'acaba i després, coño, què ha passat? S'ha acabat, què, fins a l'any que ve? No. Les coses i els esperits aquests...
Repartidet al llarg de l'any, no?
Home, clar.
M'agrada.
No?
Sí, i tant.
Ho veig així. Bé, avui volia fer un programa que el dedicarem a la Sandra, al Lluc i al Quim.
D'acord.
T'explicaré el per què.
Aviam.
El per què. Surrealista. On hem arribat? A parar. Els hi han robat el tió.
Què dius ara?
Els hi han robat el tió.
No.
No entro en detalls perquè és secreto de sumario.
Sí, clar.
I... quan se sàpiga ja ho direm, ja ho explicarem. I els hi volia dir...
Però és cert.
Sí.
El robatori és cert.
El robatori és cert.
O sigui, el tio havia arribat...
Sí. I els hi han robat.
Els hi han robat.
Digue'm tu això com ho encares.
Després d'aquest llarg viatge que fan.
Exacte.
Pobre bèstia.
Dintre del món màgic, del Nadal, de les llumetes i dels arbres i de la poinsètia...
Arriba, torna, després d'un any...
Clar.
I dura 4 dies a la casa.
Sí, el que no saben els que roben els tions és que tió robat no caga. Vomita. I llavors no guanyaran
res. Ja s'ho trobaran.
Ja s'ho trobaran.
Ja s'ho trobaran.
Aleshores, clar, farem el programa dels tions, que a mi és és dels que m'agrada més. Val.
I aquí li diu la soca, no?, també, el tió, la soca...
Ostres, aquí hi ha... entraríem a la filologia o com es diu i no. Jo en dic el tió.
Jo també, però tinc família que li diu la soca.
Val, no. S'accepta.
I tant.
S'accepta. Bé, a mi el que passa amb els tions és que ja fa uns anys, val? Tu saps que la meva feina abarca moltes...
Moltes tecles.
Especialitats, moltes tecles, i llavors em van trucar...
Mira, pensar que potser em parlaries de Nadales, però no.
De Nadales?
Clar.
Home, de Nadales encantarem...
La teva faceta musical, no? També podies haver parlat de Nadales avui.
Vale, home, però no entra dintre la jardineria, però sí que entra dintre de la cooperativa de Bellver, que jo en sóc de la Junta, i que el dia 23 fem una cantada de Nadales superguapa, muntada allà amb tot el personal, i ens ho passem molt bé.
I estem convidats?
I tant.
Tots convidats. El dia 23, a Vilobí, la cooperativa de Bellver.
Ho porta el Marcel Caselles, que és un reconegut i reputat músic.
Està assegurada la qualitat.
Sí, a més és molt guai, perquè fa entrar a tothom, fa cantar a tothom, explica tota una història. És com uns pastorets curts. Però és molt recomanable i molt xulo. Anem als tions.
Anem als tions, va.
Perquè ens espera feina. Bé, ja acabo de dir-te que la meva feina em fa tocar moltes tecles i aleshores un dia sona el telèfon, allò, pam, 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 i em trucaven de l'Associació dels Buscadors de Tions i de Buscaters, que té seu a Vidrà. Aleshores, ells ja estaven fent un estudi. Aleshores, ells ja havien comprovat, a l'hora d'anar a buscar els tions, que cada tió... tenia com unes característiques diferents. És a dir, a vegades anaven allà i els deien no, mira, aquest ha cagat el tio, m'ha cagat això, m'ha cagat allò, m'ha cagat l'altre. I van veure que hi havia com unes diferències i tampoc els hi quadrava massa, no? Perquè deia, home, si és la mateixa fusta, si era... Què era el que feia que un tio fos d'una manera o una altra? De fet, no caga sempre el mateix, val? Aleshores, em van encarregar un treball de recerca per veure què era el que es feia diferent i a veure què era el que feia que un tio fos d'una manera o una altra per triar-los millor, és a dir, per donar informació a la gent a l'hora de comprar-los, per triar millor i per poder personalitzar una mica més a l'hora de comprar.
Així has estat investigant?
Bueno, ja fa anys d'això.
Ah.
Sí. Bueno, sí, no, vam estar allà...
O sigui, havies d'haver començat la teva història. Hi havia una vegada, fa molts, molts anys, vaig rebre una trucada...
No, jo ja t'hi dic que era de feia 10 anys. Que
això
fa uns 10 anys, que és un estudi que vam fer. Llavors el vaig deixar aparcat.
Hi havia una vegada fa 10 anys.
Exacte.
Digues, digues.
Aleshores, vam fer les proves dels tions i llavors vam comprovar que cada tió cagava diferents productes en les mateixes condicions. Val? I aleshores, tot té a veure amb la fusta, amb el pal, amb la cançó que cantes.
O sigui, tant és com l'alimentis. Això no influeix.
El menjar, sí.
També.
A veure, el tió l'hem d'alimentar des del primer dia fins a l'últim. Val? Aleshores, per fer aquestes proves vam agafar i vam ficar una eina, que és un resistògraf, és una eina que capta les vibracions. Això ho fiquem en els arbres per saber la duresa de la fusta, si hi ha fongs, si hi ha alguna ferida. És com una broca que entra dintre de l'arbre i aleshores va marcant la duresa. La duresa. Després n'hi ha una altra, que és com per fer una cata, que és una broca buida de dintre, que l'entres a dintre del tronc i quan ho treus... amb un pal queda com un canuto dintre, saps? Com allò que fiquen, vamos a hacer pruebas en el hielo antártico del National Geographic.
Sí.
Pues és igual. El mateix, i van traient unes barres de gel, pues es fa el mateix, però amb la fusta. Vam fer proves a 36 municipis i a 10 tions per municipi. Un total de 360 proves, que no són poques.
Un bon estudi.
Sí, per tant, els resultats són fiables.
D'acord.
En un 90%.
I què conclous?
Bé, amb això, espera't, no només hem medit la fusta, la duresa, sinó que també hem medit la força del cop que donem. I la fusta del pal que utilitzem. Ojo en fer servir pals de fregona. No fa gràcia.
No
és
val.
És veritat, no val. Els d'escombra ja són com una mica... Val? Perquè són pals que l'escombrar ja han agafat una mica de joc, s'han estovat, aleshores ja no tenen el mateix. I els de fregona, si són de fusta, passaria, però hem de treure el cucurutxo de baix. Sí, perquè no, ja em diràs tu, pobre tió, no? Aleshores, el pal de la mateixa fusta... del tió, és a dir, si el tió el piques amb el mateix pal de la fusta de procedència, s'entés això? I ho dic bé?
Sí.
Vale. Dona uns resultats més bons que no pas si és un pal de fusta diferent. Com si el tió pogués detectar o sapigués si el pal que estàs picant és de la mateixa fusta o és d'un altre. Per tant, com que quan tu piques amb el mateix pal, la fusta té la mateixa duresa, no oblidem que estem picant, eh?
Sí,
vull dir,
sí.
Que això és agressiu una mica, eh? El tio, doncs, se relaja más. Clar, si piques amb un pal de ferro, el pobre
I
queda...
I llavors caga pols. Millor, diguéssim.
Sí, és com si hi hagués una connexió.
D'acord.
Val? Si el pal és de fusta més dura del tio, no... el tio pateix més i llavors no caga... També, és com si patís la fusta, com si patís com una contracció, val? Aleshores, una seria això, val? El pal. Hauria de ser del mateix tipus. Però si és d'altres, clar, també depèn de si ens agrada la sorpresa o no ens agrada la sorpresa. D'una manera assegurem el tanto, de l'altra manera, pep, cuidado. Aleshores, poden ser coses que no esperem. Sempre acaba bé, evidentment. Aleshores, el millor, menys quan caga carbó, cuidado. Que, de fet, el carbó és un subproducte de la fusta.
Tot lliga.
El millor tió és el de fusta de cedre. Comprovadíssim. Que tingui una mida més o menys d'un metre i una amplada més o menys d'uns 30 centímetres. És una fusta que és molt dura, és aromàtica i que té una bona recepció del cop. De manera que el picar, el tió, té una forta, com una forta sensació de plaer i llavors el tió caga de tot. Val? Des de jocs, peces de roba, llaminadures... En alguns casos poden cagar joies.
Què dius ara?
Vale. Bueno, perquè si tu... Clar, tu què tens? Clar, estem parlant d'anar a buscar...
Això també compta.
El més fantàstic i fantabulós del món.
Sí, sí, tant.
Val? És molt poc exigent amb el menjar.
El de cedre.
Val? El de cedre. I aguanta el fred. Per tant, el podem tenir bé al balcó sense masses problemes. Dura molts anys. De fet, el cedre és un arbre que es pot assemblar a l'avet. Val? De l'avet de Nadal. Vull dir que poden tenir com una connexió. Són de la família. Llavors, també aquestes dates igual...
Està més predisposat, no?
Està més predisposat, sí. Després també tenim un que també és bastant bo, que és el de fusta d'alzina. Val? O alzina o d'algun... del roure, el roure de l'alzina surera, l'alzina surera, que és aquest que veiem més, val? Que semblen com uns porquets, val? I aleshores, el d'alzina dura molts anys. Dura moltíssim, perquè és una fusta molt dura. Té una bona recepció del cop, però clar, també se li trenca una mica l'escorça, perquè la fusta és molt dura i l'escorça és tova. El fet de que es trenqui l'escorça et dona com un grau de madurez, també, del tió. Vol dir que té els seus anys i esto es como el vino. Amb els anys millora.
Caga millor.
Exacte. Sí, a més, normalment, si guardem el tió d'un any per l'altre, també arriba un moment que te l'estimes, que forma part de la teva, del teu Nadal i arriba a formar part quasi de la família, perquè és un moment important per la família el cagar el tió, no? D'unió i de recepció, i el tió això ho capta. Val? A diferència de l'olivera, és més cagador de llaminadures. També de peces de roba, i no cal que sigui tan llarg, sinó que amb uns 78 centímetres i els 30 d'amplada que anem mantenint, val? Ell funciona bé. El que passa que de menjar, li agrada molt menjar la verdura, que no estigui cuita. I sobretot fruita. Apunta, apunta.
Jo vaig apuntant.
Apunta. Vale, la fruita sense coure i llavors la fruita. Les mandarines...
Mandarines, no?
Tot
són
això.
Les sí. Clàssiques, sí. Les reines de l'alimentació dels tions.
Sí, senyora. Perquè queda la pell i pots comprovar que ha menjat. Important.
Molt.
Si fiques xocolata, vale, sí, no hi ha la xocolata, però a veure...
Què ha passat aquí?
Què ha passat aquí? Qui se l'ha menjat? Després també hi ha la fusta del pi. La fusta del pi és un bon tió. Seria com un estàndard, no? Dels tions. Seria com... No és ni un ni l'altre. És un que assegurem el tanto. Val? Però el tenim que cuidar una mica més. Perquè la fusta és més tova. I acaba perdent l'escorça més ràpid. Val? Ens durarà menys anys... Però, coi, és molt agraït, val? Aleshores, menja de tot, acostuma a cagar més joguines que els altres, però no li agrada el fred. I el tenim que tenir ben tapat amb la manta i a dintre de casa.
Així, si el tio és de pi, sí o sí, manteta.
Manteta i a dintre de casa.
A costat del radiador.
Sí, li agrada molt menjar fruites, galetes i... Un tema important. Si menja magdalenes, se li ha de treure el paper. Perquè no en sap. No n'han après encara. I llavors, si es menja el paper, es pot escanyar. Vull dir que la podem liar.
Ai, pobra.
Val?
Sí.
Les
millor
mandarines
te les
pela bé, però sí que les magdalenes, ell no detecta el paper. No vull dir, el tió té un funcionament, diguéssim, digestiu, de que ell va detectant el que no li agrada i ho va traient. Val? Perquè la seva digestió comença abans, a fora. Val? Aleshores, la mida del de pi no cal que sigui ni tan llarg, és a dir, amb 60 centímetres, però sí una miqueta més gruixut. Per tant, és un bon tió perquè a l'hora de guardar-lo d'un any per l'altre ens hi cap més bé als llocs. I és un tió que és més fàcil de trobar. Has de pensar que el tió, quan el vas a... quan aquesta associació els van a buscar, val? Han de trobar-los. Vull dir, no
sí,
és,
sí.
Vull dir, tu els vas... No és que diguis, mira, tinc aquí, bum, serro. No, no, els tions ja és un element que ja fa dies que funciona, que està al bosc, que està amagat, que està guardat...
Però s'han de localitzar, allà, no?
Els has de localitzar, saber el que... És com els bolets, és com els rovellons, val?
Hi ha famílies que també ho fan pel seu compte, això d'anar a la muntanya a buscar el tió.
Sí, clar.
No només ho fa l'associació, que hi ha qui també ho fa pel seu compte.
Clar,
i tenen
però...
sort, i cada any
sí,
en proven.
I evidentment. Però imagina't a la... És a dir, nosaltres tenim accés a això, però els 3 milions de persones que viuen a Barcelona, si van tots a buscar-ho, tenim un problema. Val? Aleshores, ja hi ha tota una associació i una gent que s'encarreguen de que tots aquests puguin tenir els
arribin a ciutat
en condicions.
Fantàstic.
Val? Després, hi ha una altra fusta important, que és la de fruiter. La fusta de fruiter, de cirerer, de presseguer, de pomera, de perera, val? Que donen superbon resultat.
Ah, sí?
Sí. Són una mica més tous i els has de picar, amb aquests els has de picar fort. S'ha de picar fort.
Canya.
Sí, perquè està, tenen, és a dir, el sistema auditiu el tenen com una mica atrofiat. Per què? Perquè el cirerer és un arbre, els fruiters són arbres que han estat cultivats i els han podat molt, i ja hem explicat aquí que quan tu podes els arbres, val, els castiga, sobretot les ferides de més de 5 centímetres, tot això pot afectar l'orella. Aleshores, hem de cantar, picar fort, vale? I cantar superfort. No s'hi val a cantar fluixet, s'ha de cantar fort, pim-pam. Caguen de tot, però en poca quantitat. Per treure un bon resultat, hem d'estar més estona.
Més cagades.
És a dir, fan més cagades, però més petites.
Repartidet.
Sí. Aleshores, tots els tions, de fet, funcionen, val? Després, si seguim aquestes normes, tots funcionen, tota la fusta funciona, menys la de palet, i aleshores hi ha uns factors, val?, que són importants. Val? El cop fora del llom o una mala alimentació pot ser que ens doni carbó.
Val? A la primera de canvi.
A la primera de canvi, sí, perquè estem picant fora de lloc. S'ha de picar bé el llom,
sí.
Val? I després cantar una bona cançó, també, i mullar el pal. A tenir en compte, continuem, cantar tots alhora. La vibració produïda per la veu humana els hi provoca una excitació de la hormona occipital i el procés de la fabricació de regals és més gran. Important. Afinar bé, important.
Ara estava pensant, si desafinem, què passa? Nota?
S'ha d'afinar bé, s'ha d'afinar bé, sí. Després, mullar el pal. Un pal ben mullat sempre produeix millor acceptació del cop. Per què? Perquè l'aigua estova la fusta. Respectar el temps de repòs del tió entre cada cagada, que seria entre uns 6 minuts, que és el temps d'anar, mullar el pal, cantar allà una miqueta, tots allà, i després sortir. Si un tió rep males vibracions d'algun participant, això és important, val? Si rep males vibracions d'algun participant, en plan, que jo no vull, que jo no sé què...
El típic Grinch.
Ah, exacte. S'acaba la festa.
Oh.
Home, clar. És a dir, tu estàs allà posant el teu llom perquè et fotin cops de pal...
A mercè dels cops.
I a sobre n'hi ha un que et diu, que jo, que no sé què... Que no.
Tots a una.
Tots a una.
D'acord.
Tots a una. Val? I ja estaria el tema dels tions.
Doncs hi vet aquí un gos, hi vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat.
Sí, senyora.
Sí. Tens el tió arribat ja? L'has anat a buscar?
Ui, jo en tinc molts.
Tens molts. Tions. Així tens molta feina el dia 24.
Sí. No, perquè a mi, després d'aquestes proves, en tinc varis. Aleshores...
De totes les fustes possibles.
Sí, normalment els guardo entre 2 i 3 anys i després els vaig regalant, perquè els tinc com ensenyats.
Mm.
Els tinc ensenyats. I llavors depèn...
Fas entrenament de tions.
Sí, perquè saps de què va. Llavors, a vegades, et venen nens que et diuen «Ostres, escolta, que a mi m'agradaria que cagués això». I dius «Hosti, pues va, vinga».
Aquest.
Pues, té, agafa aquest. Sí, de fet, aquesta família vindrà aquesta tarda a buscar el tio a casa.
Els hi regalaràs un tio.
Sí.
Clar, seria un Nadal molt trist sense tio.
Sí, sí, sí. A més, els hi regalaré de vet. Estiguin ben contents.
Que funcioni bé.
S'ho mereixen.
Tom i les Rubies, moltes gràcies i bon Nadal.
Vinga, gràcies, adéu.
Penedès en xarxa.
El Tom Vilarrubias ens l'estimem molt avui parlant de tions, amb aquest conte tan simpàtic que ens ha dut. I amb tota la gent d'Eufòria versionant aquest T'estimo molt, acomiadarem aquesta segona hora del Penedès en xarxa. Tornem a les 11:06, tot fent un tomb per la vegueria penedesenca.
Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap per avall, quan et crido a la muntanya i l'Ecom va contestant, quan et faig amb margarides la pulsera de color. Vull mirar-te als ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt, ja tu t'estimo molt. Si estàs amb mi, desapareix tot el que escric. Dia gris, amb pintes de colors. Fins a la lluna i torna, t'estimo jo.
Els meus ulls són com un vetes, els meus llavis rien fort. No puc amagar que sento quan em mires tan de prop. Amb els llibres, què em passa? El cos m'està tremolant. El meu cor fa pam pel llugues i no deixa de s'uneixen els colors per fer l'art de Sant Martí. Quan escrius amb el teu dit el meu nom en el mirall,
li dono canya a la ràdio i escolto aquesta cançó.